Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara mateix podríem començar fent l'anàlisi de diverses notícies d'aquest matí d'última hora. Per exemple, de la intervenció de Pere Aragonès al Senat. 10 minuts reiterant el que ja sabem tots i adeu. No escolto la resta de presidents perquè són del Partit Popular. Bé, democràcia sui generis. Jo parlo i no escolto. Els analistes polítics de Catalunya consideren que el d'aquest matí d'Aragonès a Madrid és en clau interna política de Catalunya. És a dir, Esquerra Republicana intenta guanyar protagonisme davant del pròfug Puigdemont amb clau independentista i dels seus votants. Perquè la sensació dins d'aquest món és que els 7 vots d'Esquerra a Madrid són a canvi de res. I, en canvi, els 7 vots de Junts per Catalunya són la clau de tot de la governabilitat d'Espanya i de la investidura de Pedro Sánchez. Bé, són sensacions. Això sí, a la Generalitat d'aquí un any i mig hi ha eleccions i tot està en joc. Però si ens posem seriosos de veritat i ens allunyem d'aquest partidisme polític, avui es diagnosticaran 15 casos de càncer de mama a Catalunya. 15 dones que passaran pel seu pitjor moment de la seva vida. I demà, 15 més. I passat demà, 15 més. I ens afecta a tothom. Amb 5 anys de diagnòstic, que és el pitjor moment de tot, la taxa de supervivència és alta, del 89%. Una bona xifra per mantenir l'esperança. I la clau de tot és el diagnòstic precoç amb el càncer de mama i amb la resta de tumors. Qualsevol petit canvi al nostre cos que ens informe s'ha d'anar directament al metge. El temps guanya vides. I avui també és un bon dia per mirar el cel i gaudir de la pluja, especialment al Pirineu, on és la capçalera dels rius, que omple els embassaments. Avui es troben a una mitjana a Catalunya del 21%, una xifra mai vista. Les restriccions ja són presents, especialment a la zona de l'Empordà. I per no augmentar-les, a la resta de comarques catalanes, ja amb el 100% en funcionament de les dues desalinitzadores, l'única alternativa és la natura. Benvinguda pluja, sens dubte, per a tothom. Bon migdia, sóc Sergi Tor i avui, amb aquest dijous 19 d'octubre, busquem l'última hora informativa a Catalunya. Mar Puerto, bon dia.
Bon dia, Sergi. La Universitat de Barcelona ha obert una investigació per la mort d'un científic que estudiava la malaltia de les vaques boges, un trastorn cerebral poc habitual en un laboratori del centre universitari. L'home hauria estat en contacte amb milers de mostres no autoritzades de la malaltia i el també centre estudia per què aquestes mostres haurien arribat al laboratori. I expliquem que uns 500 viticultors francesos han bloquejat el pas de camions al peatge del Voló, a la Catalunya Nord, pel que consideren que és competència deslleial del vi espanyol. Els manifestants han avisat que no marxaran fins que els rebi el prefecte dels Pirineus Orientals. D'altra banda, també continuem explicant que els 12 membres detinguts a Catalunya per pertànyer al grup neonazi Combat 18 han passat a disposició judicial aquest dijous a Manresa. Es tracta d'una branca espanyola d'una organització internacional vinculada al supremacisme blanc. I a més, els Mossos han detingut a Badalona 3 falsos policies que haurien retingut un home al seu domicili de Barcelona i haurien sostret objectes valorats en 31.000 euros. Haurien contactat amb la víctima amb una aplicació de compra-venda de productes i simulat un escorcoll per robar-li. Acabem, però, avui explicant que els metges de l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona faran una vaga a finals de novembre. Els facultatius reclamaran millores assistencials i retributives en la negociació d'un nou conveni col·lectiu.
Gràcies, Amar. Busquem ja tot seguint l'actualitat de serveis. I avui és un bon dia, per fi, per a recuperar el paraigües, perquè, a més, ho necessitem d'una manera urgent a tota la societat. Com han dit anteriorment, el nivell mitjà dels embassaments a Catalunya es troba al 21%, una xifra que veritablement espanta. Cel ennuvolat a la tarda, la pràctica totalitat de les comarques de Catalunya, pluja més abundant a la zona del Pirineu i Prepirineu, que ja és important perquè hi ha les capçaleres dels rius que omplen els embassaments, i a la resta, doncs, una pluja desigual amb aquest ambient, com dèiem, de cel cobert. Anem ja tot seguit al trànsit. Busquem ja el Servei Català de Trànsit. Incidències actuals. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments la circulació en general es manté tranquil·la, es manté còmoda. Hi ha algunes incidències puntuals. En el cas de l'autopista AP7, a l'altura de la Jonquera, ben bé la frontera amb França, hi ha un tram de retencions, de moment entre mig i un quilòmetre, que passa que ja en territori francès hi ha aturades fins a la zona del Voló. Hi ha hagut una protesta en aquest punt tallant l'autopista. Ara ja sembla que s'ha reobert el trànsit, però vaja, queda aquesta zona afectada, com diem, dins ja territori francès i que comença a afectar de moment a la frontera amb França l'autopista AP7 en aquest punt. A la resta de zones, destacar punts que es veuen afectats per obres. En aquest cas, la C25, l'eix transversal, a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, on hi ha un carril tallat en sentit Lleida. Pel que fa a volum de trànsit, únicament destacarem l'altitud, alguna aturada puntual entre Sant Adrià i Bonpastor, en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria a ser, bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer Lapònia.
Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família a un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Oh, oh, oh. Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I com a cada any, cada 19 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Càncer de Mama. I és un dia, en aquest cas, important. Perquè l'objectiu és visibilitzar la malaltia i fer costat a les dones que ho pateixen i, sobretot, destacar que un diagnòstic precoç salve vides. A Catalunya l'any passat, segons ha informat aquest matí la Conselleria de Salut, es van diagnosticar gairebé 5.500 casos d'aquesta malaltia. La divisió és clara, la mitjana és de 15 casos cada dia. Afecta el 30% dels tumors de les dones. El 30% que té tumors és un càncer de mama. Afortunadament, el pronòstic precoç es està ajudant molt i també el tractament d'aquesta malaltia ha millorat en les últimes dècades i actualment la supervivència de les pacients d'aquest tumor als 5 anys després del diagnòstic es situa en un 89%. Amb el que és el pitjor sistema del càncer de mama, també s'està millorant amb dos aspectes claus, com és la immunoteràpia i també, en aquest cas, la quimioteràpia especialitzada amb el que és el pitjor diagnòstic d'aquesta malaltia. Però ens anem a situar a hores d'ara amb el que són les autèntiques protagonistes de la jornada d'avui. Avui ens centrem en el cas de la Mònica, amb la qual ha parlat el Santi Espasa, que ens ha dibuixat la seva història de superació.
Mònica Roldán tenia 26 anys quan li van diagnosticar un càncer de mama, l'última notícia que esperava quan s'havia notat un bony al pit. La Mònica explica quina va ser la seva reacció al saber la notícia.
El moment de la notícia doncs, va ser una galleda d'aigua freda, perquè veus de cop i volta com tot el teu món, en un moment, doncs es ve a baix.
El principal pensament de la Mònica va ser que això a ella no li tocava i assenyala que és important que els joves no se'ns oblidi. El càncer de mama és el més freqüent en les dones a Catalunya i cada any se'n diagnostiquen més de 4.609 casos. La Mònica també destaca la importància de l'ajuda psicològica durant el procés i les converses amb els companys d'habitació pel fet de sentir-se compresa per algú que també està passant el mateix.
I vaig demanar suport psicològic que la veritat em va ajudar perquè el fet de poder parlar amb algú, de sentir-te comprès algú que ho està passant. Jo me'n recordo que també doncs, tenia moltes converses amb els meus companys d'habitació. Sempre me'n recordaré que em van ingressar amb una noia que pràcticament de la meva edat i, no sé, doncs ella una tonteria com ensenyar-me a posar el mocador.
Actualment la Mònica fa de voluntària a l'Associació contra el Càncer a Barcelona per acompanyar altres dones. Una associació que ofereix acompanyament emocional, físic i social a pacients i als familiars i cuidadors. La responsable de l'àrea de benestar cultural de l'associació, Olga Muñoz, afirma que s'ha detectat que la gent vol estar molt més informada i que els tallers i les xerrades tenen molt més demanda, sobretot per resoldre dubtes que no es poden abordar a la consulta.
La gent vol estar molt més informada i en aquest cas sí, amb les xerrades i tallers sí que hem vist que hi ha molta més demanda i sobretot a nivell de grup per intentar pues, això, solucionar demandes, preguntes que moltes vegades solen ser dubtes però que a nivell de sanitari, del sistema sanitari, no es poden abordar moltes vegades a la consulta.
L'entitat va atendre l'any passat 1.276 persones per càncer de mama, la majoria que estaven afrontant la malaltia, però també familiars i cuidadors.
Gràcies, Santi. Al llarg de tota la programació de la cadena COPE, evidentment, escoltarem més testimonis del Dia Mundial de Càncer de Mama, sempre amb aquest objectiu de donar veu, de donar companyia a les dones que es troben hores d'ara, doncs, amb aquesta lluita i donar-les, doncs, tota l'esperança i tota la força del món. És una malaltia que afecta un 90% de les dones, però també hi ha casos diagnosticats d'homes. Canviem ara d'arguments informatius. Parlem ara de Barcelona Ciutat. La Sílvia és propietària d'una petita floristeria del centre de Barcelona i un dia a la seva bústia rep una carta procedent de l'Ajuntament de Barcelona. Ella es pensava en aquest cas que seria, doncs, un punt informatiu, però la seva gran sorpresa va ser veure com l'Ajuntament de Barcelona la multava en 1.500 euros. I per quin motiu? Doncs va decorar la entrada del seu establiment amb flors i va incomplir l'ordenança d'usos del paisatge urbà. La Sílvia ha tingut que pagar aquesta multa de 1.500 euros, una multa no gens barata, sinó força cara, però sobretot no acaba d'entendre tot el que ha passat. És així, Sílvia Fernández?
Sorprenentment així és. Imagineu-vos que us fan pagar 1.500 euros per decorar la vostra floristeria amb flors. Doncs és el cas de la Sílvia Jiménez, la propietària de Mowgli. El juliol va rebre la visita d'un inspector de l'Ajuntament que l'avisava de dues irregularitats: exposar les plantes a la façana del local i guarnir el cartell del mateix amb flors. Li va comunicar que rebria una carta, però el que ella no esperava és que es tractaria d'una multa. La Sílvia, però, va decidir obeir.
Ho vaig pagar perquè sabia que amb la iaia a la mà ells tenien raó i, clar, per estalviar-me 1.000 euros, doncs ho vaig pagar, però, clar, realment em va semblar superinjust.
Ja fa un mes que va pagar la sanció. La cara positiva és el suport que ha rebut per part de les seves companyes de professió i dels botiguers de la zona. El cas ha generat indignació i preocupació entre ells per rebre algun tipus de penalització similar. Tot i així, la botiguera prefereix mantenir-se al marge de protestes.
Que de cara al Nadal, molts comerços decoren els seus ròtols, no?, amb vegetació nadalenca i amb llums de Nadal i tal. Llavors, si això no es pot fer, ho hem de saber segur, perquè també això és un servei que les floristeries oferim a altres comerços que ens ho demanen.
El comerç, situat a Consell de Cent, va obrir les portes fa 2 anys i mig. Ha superat les conseqüències de la postpandèmia i les obres del carrer durant un any. I a partir d'ara, la Sílvia confia que podrà aixecar definitivament el negoci i ho farà amb més tranquil·litat.
I únicament el 13% dels menors tutelats viuen en famílies d'acollida a Catalunya. El govern de la Generalitat ha posat en marxa una campanya amb l'objectiu d'incentivar les famílies que vulguin fer-se càrrec de manera temporal d'un nen o d'una nena. Actualment, a tot Catalunya, únicament hi ha 738 famílies que acullen a prop d'un miler d'infants acollits. Bé, és un balanç positiu, però molt insuficient, perquè encara hi ha uns 2.000 menors en centres esperant l'oportunitat de créixer en un ambient familiar. Són nens i nenes amb històries complexes i, sobretot, amb una realitat molt diferent de la d'una vida en família. Aquest matí, a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, ens hem interessat per la història de l'Alberto, pare d'una família acollidora. Ens ha explicat el seu dia a dia i per què són i van decidir ser una família acollidora, Andrea Gavarró.
La vida de l'Alberto i la seva família va canviar quan van decidir acollir una nena de 9 mesos, una experiència que va començar fa tot just 3 anys i cataloga com a molt positiva.
Molt positiva, ¿vale? És una experiència molt, molt positiva, ja fa anys, ¿vale? Va ser després del Covid, el 2020, quan ens vam decidir, ¿vale?, per fer un acolliment. I la veritat que és molt gratificant, ¿eh? No tenim cap queixa. Sí que podem dir que, clar, una acollida no és com una adopció, no és com un fill biològic, és un tema de la documentació, algunes complicacions, algunes cosetes més complicades, visites amb la família biològica, hi ha algunes coses, algunes diferències, però al final per nosaltres i com a família, nosaltres, ¿vale?, la valorem tot molt positivament.
Una nena que continua a dia d'avui acollida per ells. El tipus d'acollida que van dur a terme l'Alberto i la seva família és una acollida simple, cosa que significa que la finalitat és que la nena torni amb la seva família en un període de 2 anys aproximadament. Cal recordar, com ve dir l'Alberto, que l'acollida i l'adopció no són el mateix. Mitjançant una adopció, el menor passa a ser, en efecte, fill legítim de la parella adoptant. En canvi, acollir sol ser de caràcter temporal i implica obtenir la guarda i custòdia del menor. Encara que sol ser una cosa temporal, implica poder atorgar al menor un ambient familiar per a un bon desenvolupament psicològic i personal, tot i que el nen pot continuar mantenint el contacte amb la seva família biològica. Per poder ser validat com a família apta per a un infant, hi ha un curs a realitzar alhora que un procés adaptatiu que s'ha de passar.
Normalment fem un curs, fem una xerrada, parla molt al curs, aprecien unes entrevistes, o les tècniques venen al domicili. També hi ha aquest procés que ells són finalment et validen, i després el tema de l'infant tampoc no és immediat. L'urgència sí que és més ràpid, però és un acolliment simple i potser ve d'una altra família d'urgència, també el tema de l'infant, de dir, hòstia, ho plantegem aquest infant, i fins que tu tens a casa aquest infant, també hi ha un procés, una setmana, a poc a poc, que també van valorant, no?, com es relaciona amb l'infant.
Tot i que pot semblar un procés d'allò més fàcil, l'Alberto remarca que és un camí on la por sempre està latent, ja que en qualsevol moment l'infant pot marxar amb la seva família biològica.
Hem d'estar, i aquesta por sempre està, vale? En un acolliment sempre està la possibilitat del retorn. Què passa? En un acolliment d'urgència, el retorn sempre és 3, 6 mesos, un any, una acollida d'urgència, sempre faràs un retorn, però no és a la família, potser és amb una adopció o és amb un altre acolliment. El d'urgència sempre hi ha el retorn. En el nostre cas, les simples i permanents, què passa? Que sempre està aquesta por del retorn, sempre està, vale? Però a la pràctica, realment, en famílies no es dona molt sovint, però sí que és realitat, que no és com una adopció.
Tot i això, l'Alberto enfatitza l'aprenentatge positiu que s'endú d'aquesta experiència, aprendre a viure el dia a dia. També reivindica la necessitat dels nens de ser acollits i tots els beneficis que els ofereix viure una experiència familiar sana.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, Glòria García, portaveu de l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona. Glòria, benvinguda a l'informatiu migdia. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Per què hi ha tan poques famílies acollidores? Per què ens costa tant donar aquest pas endavant i acollir?
Jo crec que una part és desconeixença, no? Que moltes vegades no sabem, hi ha molta gent que no coneix la figura i crec que també de vegades no pensem la d'infants que estan en centres de menors i que necessitarien tenir una família.
M'imagino, potser ara estic exagerant una mica, que veure aquesta imatge d'un nen o una nana acollir, doncs, que venen alguns amb alguna, potser amb alguna motxilla familiar o social, igual significa una mena d'aturador a nosaltres, a les famílies més convencionals.
Jo crec que això no... Tots els nens que venen acollits, tots porta motxilla. No hem d'oblidar que tots han patit un abandonament, una separació de les seves famílies, que probablement han passat un cert temps en un centre. Tot això, vulguis que no, et marca la vida, i sobretot en etapes molt primerenques, no? Però jo crec que això no és el que tira les famílies enrere, perquè quan comences un projecte així ho faltes amb tanta il·lusió i el que vols és que aquest nen tiri endavant, i jo crec que aquestes motxilles, doncs, encara que pesin, tant per el nen com per la família que l'acull, no és el que tira les famílies enrere per no fer el pas.
I hi ha algun perfil determinat per ser una família acollidora? És a dir, se'ns ha de formar d'alguna manera si volem acollir un nen o una nena?
Totes les famílies que es postulen per ser acollidores passen un procés de validació que és força intens, no? Perquè, vulguis que no, posen en les nostres mans la vida d'un infant, o sigui que entenc que l'administració ha d'estar segura del que fa, no? Es passen moltes entrevistes, venen a fer una entrevista també a casa, es determina que aquesta família està en condicions de ser família acollidora, tenint en compte també que la família tingui molt present que això és un acolliment i no una adopció, no? I que l'acolliment no és la porta del darrere de l'adopció, que l'acolliment és un procés que té un dia d'inici i un dia de final, que potser aquest període és curt o potser és molt llarg en el temps, no? Els nens poden passar de vegades tota la seva vida amb una família acollidora, però de vegades, doncs, els processos són més curts perquè la seva família es rehabilita o per altres circumstàncies, i crec que això és el que s'ha de tenir en compte, i sobretot que tenir habilitats parentals adequades per cuidar qualsevol infant, no només un nen acollit, sinó un nen, qualsevol infant que tinguis com a un fill a casa teva.
Clar, m'estàs parlant d'aquestes capacitats, d'aquest procés, d'aquestes entrevistes, perquè, clar, acollir un nen o una nena, a més d'una manera temporal, tot i que acabes de dir que a vegades pot ser per tota la vida, depèn de moltes circumstàncies externes, doncs no és gens fàcil. Per tant, la pregunta ara és una mica la contrària. Està tothom preparat per ser una família acollidora?
Jo crec que no. I, de fet, hi ha moltes famílies que no passen els cribatges, però crec que la principal el principal escull està en el tema de la temporalitat i d'entendre bé que això és un acolliment i no una adopció, no?
Ho han vist a moltes pel·lícules, especialment les de, jo crec, més anglosaxones, on el sistema de la família d'acolliment està molt més arrelat, dels lligams que estableixen, no? Entre nen i nena i la família acollidora i que perduren de cara al futur. Això ho han vist a pel·lícules, però la realitat quina és, Glòria?
O sigui, el lligam... efectiu, òbviament, no? Perquè vulguis que no, quan tens una persona molt de temps a casa, que has estat tant com un fill, al final aquest lligam és fortíssim i jo crec que és un vincle que és per tota la vida. Després hem de tenir en compte que si el nen o la nena tornen amb la seva família biològica, és la família biològica la que determinarà si vol continuar la relació amb la família acollidora. Una vegada l'acolliment s'ha acabat, són els pares biològics els que diuen si volen que el nen mantingui encara els vincles de la família acollidora o no els mantinguin. No es pot, és una cosa que no es pot forçar.
Glòria, i una última qüestió. Abans has parlat d'aquest procés de formació de les famílies i també del paper de les administracions. En aquest cas, doncs, el govern de la Generalitat fa costat a les famílies econòmicament a l'hora d'acollir?
Sí, i de fet l'assignació en els últims anys ha crescut, o sigui, dintre de l'estat espanyol no és de les que més es paga, però tampoc és de les que menys. Crec que des de DGAI i des de l'ICA, que són les institucions relacionades amb l'acolliment, es fa un esforç perquè hi hagi més famílies i perquè aquestes estiguin el més... cuidades possibles, però tot i això hi ha certes mancances que s'han de cobrir, però sí que l'administració fa front tant en ajudes econòmiques perquè es rep una assignació mensual per la cura d'aquest nen que moltes vegades no cobreix del tot, però sí que hi ha una assignació que no és petita.
Quina seria aquesta assignació estàndard, més o menys?
Doncs és que depèn de molts factors. Depèn de si és una família d'urgència, si és una família simple, si hi ha grups de germans...
Hi ha diversos paràmetres.
Si realment té algun tipus de necessitat especial. O sigui que no és una assignació estàndard, sinó que depèn de molts factors.
Glòria García, portaveu de l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i tant de bo que aquesta entrevista pugui ajudar a una família a interessar-se, a passar doncs per aquest procés de selecció i qui sap doncs acollir un nen o una nena que seria en aquest cas una gran feina social. Gràcies, Glòria, una abraçada.
Moltíssimes gràcies, adeu.
Doncs aquesta cançó que estem escoltant aquí a l'informatiu migdia agrada molt a la joventut. I segur que agrada molt més doncs, aquesta cançó que no pas els discursos polítics, no? Això ja se sabia, però a més sembla que està augmentant, i ho diu el propi Estudis d'Opinió del Govern de la Generalitat, el CEO, que aquest matí ha confirmat amb l'enquesta presentada que els joves cada dia estan més allunyats de la política i del que diuen els polítics, i que aquesta desafecció comença ja a estendre a totes les generacions. Evidentment, doncs, els discursos buits, les paraules grandiloqüents, la falta de concreció amb la qual estan cada dia els polítics explicant les seves coses, està creant, doncs, una sèrie de perjudici. Els més joves tendeixen a situar-se cap a la dreta, mentre que els baby boomers són percebuts com més d'esquerres, segons, reitero, aquest estudi de la CEO. Què més ens diu, Mara Rodríguez?
La generació X, joves entre 16 i 26 anys, és la més polaritzada políticament. La majoria de la societat catalana es posiciona en l'esquerra o centre-esquerra, tot i que s'observa un repunt de posicions d'extrema dreta en la generació més jove, sobretot en homes. Al respecte, el director del CEO, Jordi Muñoz, es mostra sorprès.
Aquest repunt de posicions de dreta, jo no l'havia vist en aquestes anteriors, diguem, tradicionalment a Catalunya. N'hi havia... més aviat un moviment cap a l'esquerra.
L'enquesta també ha preguntat pel partit pel qual senten més simpatia. El PSC és el majoritari pels majors de 78 anys, seguit de Junts, mentre que de la generació Z cap avall la resposta és cap. El Jordi explica aquesta creixent distància pel sistema de partits a mesura que disminueix l'edat.
Els millennials i la generació Z, la diferència entre l'opció cap i el primer partit que mencionen més, que és Esquerra, és de 10 punts.
També baixa l'opció independentista. Els baby boomers i la generació X són els que més a favor estan de la independència, mentre que els majors de 78 anys i les generacions més joves es decanten per l'autonomia. Els joves han decidit no posicionar-se sobre la relació Catalunya-Espanya i el seu interès pel procés ha decaigut respecte a anys anteriors. Muñoz comenta que el novembre presentaran el tercer baròmetre de política on es parlarà a més de la intenció de vot.
Gràcies. Doncs ja tenen deure els polítics i sobretot els seus assessors, perquè hi ha una multitud d'assessors de comunicació que té cada polític, especialment els que governen, que amb els seus discursos que no tenen res a veure amb les seves accions provoquen aquesta desafecció que ara ja diu també el Centre d'Estudis d'Opinió. Anem a la publicitat i després parlarem, ja començarem a parlar d'aquest pont de la Puríssima que s'avança, molts ja estan preparant aquestes vacances, sí, que deu un mes i mig, però s'ha de fer doncs amb una certa antelació. I també parlarem d'una pràctica que s'està estenent cada vegada més a les grans ciutats, com és dinar de tupper. Ho fem bé? Ho fem malament? És saludable? No és saludable? Després de la publicitat, les respostes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes. Y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. ¡Solo 49 euros! Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre,
que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I amb la mirada posada ja en el pont de la Puríssima, fes atenció al que ens explica avui la Mar Puerto. Si tens previst viatjar més enllà de la Unió Europea, no t'oblidis de la importància de disposar d'una assegurança de viatge, sobretot per qüestions de salut, Mar.
Sí, i és que un contratemps de salut pot tenir-lo qualsevol. encara que pensem que mai ens pot passar a nosaltres mateixos. A més, que això passi a centenars de quilòmetres de casa pot acabar convertint uns dies de relax i d'aventures en un autèntic malson, i ja se n'han conegut molts casos al respecte. De fet, segur que us ve al cap gent que ha passat per aquesta situació si és que no ho heu viscut en primera persona. Nosaltres li hem volgut preguntar sobre el tema al secretari general de FACUA, el Rubén Sánchez, qui ens ho explicava així.
Contratamos a veces seguros de viajes que no cubren todo lo que vamos a acabar necesitando. Son seguros que nos han vendido a un precio más barato que la media en el mercado, pero que no tiene la cobertura que nos hacía falta, y a lo mejor nos cubre cantidades que están muy por debajo de lo que representa la sanidad en los países que vamos a visitar. Imagínate que tienes un problema importante que representa tener que pagar 30.000 euros a una clínica y ahora te dicen que el seguro cubría hasta 15.000. Pues bueno, te estás teniendo que endeudar con una cantidad brutal pese a que tenías seguro.
Per tant, hem de tenir molt en compte el tipus de vacances que farem i el destí on anirem, perquè segons el lloc on viatgem això varia i la sanitat, com sabreu, no és la mateixa a tot arreu. Un factor aquest molt important a tenir en compte.
Imagínate que te cubre, pues no sé, hospitalizaciones relacionadas con la COVID, pero no te cubre un infarto. Si no te lo cubre, no te van a pagar absolutamente nada. O si en un infarto te cubre hasta 10.000 euros, te cubriría lo máximo que pone la norma, que pone en el contrato, pero luego al final podrían en ese hospital decirte que la intervención o la hospitalización por esa afección te va a representar 40.000 euros. Tengamos en cuenta que en esos países asumimos sanidad privada. La sanidad pública solamente la tenemos en nuestro propio país o en los países de la Unión Europea.
D'aquesta manera, així doncs, cal dir que no estem obligats a contractar l'assegurança que ens ofereix la pròpia empresa amb la que estem pagant les vacances, a part de tenir també en compte altres opcions, com per exemple l'assegurança del cotxe o l'assegurança de la vivenda, que pot ser que també cobreixi algunes condicions.
I donem la benvinguda a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra a Patrícia Nebot, dietista i nutricionista del Centre Julià Ferrer de Barcelona Ciutat. Patrícia, benvinguda i bon migdia.
Hola,
bé, no et pregunto si és bo o és dolent, però és idoni menjar de tàper habitualment?
Si els tàpers estan ben confeccionats, doncs sí, són una molt bona solució a potser tenir que menjar de restaurants o menjar precuinat o d'aquests tipus d'aliments que ja venen preparats.
És evident que el nostre estil de vida, especialment a grans ciutats com Barcelona i en altres ciutats grans de Catalunya, on el desplaçament entre la casa i el treball obligue a menjar fora de casa. Per tant, avales aquesta solució, a banda des del punt de vista econòmic, això cadascú evidentment ho sap, depenent de les seves circumstàncies, també des del punt de vista de la nutrició.
Sí, sempre, ja et dic, que si està tot ben confeccionat i organitzat, menjar de tàpers pot ser una solució adequada i saludable.
Ho dic, Patrícia, perquè els aliments habituals del tàper, el que serien majoritàries, seria l'arròs i la pasta. Hi ha hagut alguns estudis que alerten que mantenir tant l'arròs i la pasta durant dies al tàper podria ser fins i tot perjudicial. Tu hi estàs d'acord amb aquests estudis o no?
Aquí entra una part més microbiològica, dintre de que poden ser perjudicials a nivell de que puguin sortir algun microorganisme que pugui donar alguna toxicoinfecció alimentària. Des del punt de vista alimentari, fer un abús de consum de pasta i d'arròs tampoc sí que també és negatiu.
Sí, seria negatiu fer un abús de la pasta i de l'arròs amb aquest tipus de sistema, amb el tàper.
Exacte. Sí, per el que diuen aquest tipus d'estudis és el fet, no?, de que tenir molts dies el tema del tàper, si no està ben fet, no?, o ben conservat, pot ser un problema, però també pot ser un problema el fet que els nostres tàpers del nostre dia a dia, la base siguin la pasta i l'arròs. Perquè això pot fer que energèticament sigui un abús, però que també ens estem oblidant d'altres grups d'aliments que també són saludables i necessaris que estiguin en el nostre tàper per donar-nos doncs, l'energia, els nutrients que el nostre cos necessita diàriament.
I aquestes pràctiques que a vegades es pot fer, com parlar per l'estil de vida, menjar de tàper i a vegades doncs, continuar treballant mirant una pantalla perquè així no perdem temps i fem un horari doncs, complet i podem sortir a les 5 o les 6 de la tarda de la feina, aviam, des del punt de vista, no és molt saludable, no? O sí, o no hi ha problema ingerir els aliments d'aquesta manera?
No. no és saludable. Al final estem donant-li més importància a la feina que a aquest punt d'alimentació conscient, en el que sapiguem què és el que estem menjant, quina manera estem mastegant, no? Després venen també problemes de és que se m'infla la panxa, és que tinc males digestions, doncs bueno, també és perquè estem perdent aquest punt de mastegació, no? Aquest punt de consciència de què és el que tenim al plat, no? De posar-li allà, no? El 100% de la nostra atenció, no? Després també ve el punt de ai, no sé si he menjat o no he menjat, perquè com he menjat davant de les pantalles, no? No tinc aquesta consciència. I això també pot fer que després tinguis les ganes de sortir, menjar-te els dònuts, menjar-te un entrepà molt gran, perquè no has tingut consciència d'aquest punt de mastegació i de menjar.
Per tant, si treballem on treballem, la teva recomanació és com a mínim dediquem mitja hora al fet de menjar amb tranquil·litat, al fet de tenir un bon hàbit i en fet, doncs, de cuidar-nos, perquè la fi és la nostra salut el que està en joc.
Sí, exacte. Hi ha d'haver-hi, moltes persones ens venen a consulta amb aquesta dificultat de no saber en quin punt estan saciats, no? De quin punt he de parar de menjar. I moltes vegades ve d'això, de que han desconnectat tant d'aquesta part de mastegació, de dedicar un mínim de 30 minuts a desconnectar i menjar, que perden inclús aquesta sensació de ui, estic ple? No estic ple.
És a dir, s'està incrementant el número de visites per aquest tema, és a dir, s'està incrementant aquest mal hàbit dins de la nostra societat, per la teva percepció, eh? No hi ha dades oficials encara, però per la teva percepció, Patrícia.
Sí, jo sí que tinc aquesta percepció de que li estem dedicant molt poc temps al fet de menjar i moltes vegades està relacionat amb aquesta feina que tenim avui en dia o aquesta dedicació que li donem, no?
Gràcies, Patrícia, una abraçada i bon dia.
Bon dia, Sergi. Gràcies a tu.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent, bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família a un vell amic, el Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara. Oh, oh,
oh. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I res, d'aquí 8 minuts arriba a Esports Cope en Joan Ballori. Joan, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
I avui amb Joan Laporta, la Ràdio Pública de Catalunya.
Sí, ha estat Laporta a Catalunya Ràdio 24 hores després de saber-se que estava investigat també en el cas Negreira. De seguida l'escoltarem. Ha dit que creu que el cas s'arxivarà i que hi ha una campanya de desprestigi per part del madridisme sociològic contra el Barça. També ha parlat aquest matí Víctor Font, que continua preocupat per la situació econòmica del club. En clau espanyol sentirem a Keidi Ibarre parlant del seu futur, que va estar ahir amb el Javier de Haro, i també sentirem a la Mireia Belmonte, que espera estar aquest estiu als Jocs Olímpics de París.
Doncs bona notícia. Com sempre et dic, no marxis de la cadira, que ja toque actuar, Joan.
Aquí em quedo, gràcies.
I com sempre, molt interessant. I a partir de les 7 de la tarda arriba la linterna i encén la linterna Montse Rodríguez. Montse, benvinguda, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Doncs avui continuarem l'estela de tot allò que estic fent al llarg del matí a la cadena COPE. Avui parlarem d'aquesta crida per trobar famílies d'acollida per a 2.000 infants. Recordem, és una campanya que ha posat en marxa la Generalitat. I avui en parlarem amb una dona ucraniana que va estar acollida des de petita. Es diu Sofia i ens explicarà quina ha estat la seva experiència. I també, Sergi, parlarem del menjar. Què fem amb el menjar que ens sobra? Hi ha algun perill de conservar els aliments malament? Doncs avui en parlarem amb la Paloma Sánchez, que és la cap de gestió de riscos alimentaris de l'Agència de Seguretat Alimentària i Nutricional. Això i molt més a partir de les 7.
I ara arriba Línia COPE.